Ábalos. Intenté buscar ese piso de alquiler.
11 i 4 minuts, és tot de moment. Més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretça que pot durar.
Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. Tèntol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
I 5 minuts, tercera i darrera hora de programa. Seguim aquí en directe, seguim amb més coses en aquest programa. Ja de dia 30 d'abril, és el darrer dia del mes, demà feim pont, demà no tenim programa, i ara volem contar-vos i comentar-vos una història ben curiosa. La recuperam, ja ho sabeu, de la primera hora de programa, una escriptora britànica que assegura que va passar tot un any sencer, sense fer feina, pràcticament. Com se va fer? I de tot d'una vos ho explicam.
És una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar.
Es pot fer veure que fas feina i que ningú no se n'adoni? I d'oci, Leila Zakim, no, Kacim, perdoneu, ara he girat les lletres, ha explicat la seva experiència en un assaig que s'ha fet viral. Durant 12 mesos, aquesta dona només dedicava prop de 15 minuts setmanals a fer feina. El temps just, diu ella, per preparar reunions i fer veure que els seus projectes avançaven a bon ritme. La resta de la jornada, i d'oci, simulava estar ocupada davant l'ordinador, fent una mica d'ASMR, teclejant, mentre en realitat organitzava viatges personals per ell i la seva família. Segons explica, no la van descobrir i va ser ella mateixa qui va decidir agafar els tapins i partir perquè segur que s'avorria. Kacim defensa que el seu experiment posa en evidència una realitat incòmoda. En alguns entorns d'oficina, l'aparença d'estar fent feina pesa més que els resultats reals. I ho resumes amb una idea contundent. La feina moderna és sovint una simulació, diu ella. El seu cas recorda el concepte de jugar a les oficines, popularitzat a la literatura recent i basat en la teoria del sociòleg Erwin Goffman, que comparava la vida social amb una mena d'obra de teatre on tots interpretàvem el nostre paper. Experts en cultura laboral apunten que aquest tipus de dinàmiques poden generar frustració i buidor en el treballador, especialment entre els joves que sovint perceben moltes tasques com a poc útils o desconnectades de la seva realitat i que tinguin valor real. Tot i així, la mateixa autora adverteix. La seva experiència no és extrapolable a tothom, ho dic perquè ara no hi hagi una llau de gent que comenci a fer només feina 15 minuts per setmana. Per moltes persones, la feina no és una ficció, sinó una font de pressió i esgotament molt real. I clar, Joana Marotó, abans no t'he demanat, però crec que ha arribat el moment de demanar-t'ho. Tu has fingit qualque vegada que feies feina?
No, la veritat és que no.
Mai. Has estat...
Home,
ai,
no.
Estic recabant dades.
Home,
i hi havia una
dir...
finestra oberta, o sorpresa, Sky Scanner, cercant
cosa,
un vol
no,
per partir
no
de cada setmana.
Ningú, no hem d'enganar ningú. Tots miram xarxes, tots miram qualque vol, però si m'ho ha fet feina, tu no ho fas. Però és vera que en el començament del programa jo te deia que m'apareixia fortíssim que ningú senta més de que una persona sobrava. O sigui, perquè aquí mos falta avui una persona, que és na Marta, i m'ho han temut de que falta una persona. Vull dir que la feina d'una persona ha recaigut en la tasca des de més, no? Perquè també segurament són petits...
Jo torno a repetir que és perquè
que
també
l'enyores, és ver, enyores na Marta.
Des d'aquí una abraçada a la nostra directora.
Exacte, que no.
Quedi clar que tot això ho diu na Marotto. Jo només dic que t'enyora.
No, és que se nota quan no és na Marta i se nota quan falta qualsevol del nostre equip.
Totalment
perquè
tots
han de fer molta de feina. Que per ventura se nota que una persona no fa feina a un grup de gent més gran, per ventura.
Jo t'ho dic. dir, calculat a partir de 20 persones. Perquè, clar, si tu xapes la feina de qualcú, se pot descomposar en bloquets de 5%.
Val.
Per tant, si 20 persones assumeixen aquest 5% de feina, pot ser un mail més cada dia. I la gent no ho nota i n'hi ha un que està de vacances perennament.
També hem dit que... s'ha esforçat molt en fer veure o en no fer feina. Vull dir que ha fet molta cosa per no fer res. I posaven d'exemple...
Que també dona molta feina, això.
I també posaven d'exemple quan la gent copia i fa costelletes, que no direm el barbarisme, fa costelletes i fa molta de feina preparant aquestes costelletes per l'examen. Bé, jo he traslladat aquesta pregunta també a la nostra taula d'actualitat, als nostres tertulians, i m'han dit que en general troben que poc passa, perquè diuen que hi ha molta de gent que no fa feina, que no fa res, que no em fa ni brota sa feina. A mi m'ha sorprès que una persona pugui estar sense no fer res i que no se noti.
I de Leila, no estàs tota sola.
No estàs tota sola, seria, però bé, tenim més coses més enllà d'aquesta dona que no em fa ni brot, i és que Donald Trump posarà la seva cara als passaports dels Estats Units. Me duele la cara,
es el tacuaco, me duele. Els Estats Units preparen una edició especial dels passaports per commemorar els 250 anys de la independència amb una novetat que no ha passat desapercebuda. Inclouran la imatge del president Donald Trump. Segons ha confirmat el Departament d'Estat, el nou document incorporarà elements artístics vinculats a la història del país, entre ells una reproducció del retrat oficial de Trump que apareixerà en una de les pàgines del passaport superposades a la declaració de la independència de 1776 i a la seva firma en lletres daurades. Fins ara els passaports nord-americans no havien inclòs retrats presidencials, més enllà de referències indirectes com podria ser el Mont Rushmore, que té la cara d'alguns presidents dels Estats Units. El govern defensa que aquesta nova edició mantindrà els mateixos estàndards de seguretat considerats dels més avançats del món. Encara no s'ha esclarit si aquest passaport commemoratiu serà obligatori per a tots els ciutadans o només serà opcional. I aquesta iniciativa s'emmarca en una sèrie de decisions del segon mandat de Donald Trump per incorporar la seva imatge o el seu nom en documents i institucions públiques. Ja s'han anunciat monedes en la seva figa, bitllets en la seva firma i fins i tot els bons anuals d'esparts nacionals, per dir, si vols anar a Yellowstone, també anirà en sa cara de Donald Trump. A més, altres projectes inclouen vaixells de guerra amb el seu nom, canvis en institucions culturals i nous productes oficials com comptes d'estalvi o webs governamentals que parlin de la seva marca. Un conjunt de mesures que, sota el paraigua de la commemoració històrica, reforcen aquesta presència personal del president en l'esfera pública nord-americana. No sé com valores aquesta figurera del president Donald Trump. Que, clar, això ho fa un dictador nord-coreà i tothom ho critica les totes, i a mi em fa gràcia que encara hi ha gent que defensi que Donald Trump canviés, per exemple, el nom de l'institució Kennedy i posés Donald Trump Kennedy a un d'aquests 50.000 edificis públics que tenen repartits per als Estats Units.
Jo crec que has dit la paraula figurera, sí. Que en té molta. A mi t'he de dir també que aquesta foto, amb aquesta postura que té, me fa una mica de por, i és una foto que veig marrou, no?, perquè et s'acaba utilitzant no només per anar a declarar, sinó que l'utilitza també de manera oficial, i me fa por fins i tot la firma, mira tu.
Ja.
Me fa aquesta, que se diu això, que hi ha gent que analitza les lletres i les signatures de les persones.
Sí, anàlisi de firma, supòs.
Idò,
sí,
crec
té un
que
nom, aquesta ciència. Ara m'ho has demanat en directe, m'he
trobat. Perdona, perquè tampoc ho sé, però és vera que és digne d'estudi. Sa foto i sa firma. I per ventura també m'ho diria molt de sa personalitat.
Grafologia.
No? Grafologia, que no m'ho sortia.
Ara el meu cervell ha entrat dins
un
racó on tenia sa paraula.
Necessitem un grafòleg que mos diga que vol dir aquesta firma que... i damunt que la posi en lletra daurada, o que vulgui que surti en lletra daurada, també significatiu.
De tota manera, és l'esglaó més inofensiu, perquè mentre es posi fotos a passaports potser no li fa ganes envair països, però tot i així troc que si quan fas aquestes coses ningú te diu res, si no hi ha ningú dins aquell gabinet presidencial que li digui Donald, potser per aquí no...
ningú al volant.
Passen aquestes coses. És que mos passant sa vida... reproduint el conte aquell del vestit nou de l'emperador. Hi haurà qualcú que li haurà de dir és que l'emperador va nu. i a lo millor a partir d'aquí començar a prendre decisions, però evidentment nosaltres no som nord-americans, però prou tenim en resoldre els conflictes de ca nostra.
Exacte, i a més, ja que parles de ca nostra, avui venim a parlar de coses de ca nostra, no?
Que és una bé, és que estem a l'ara, és una fantasia.
Una fantasia, i ara veureu per què ho deim, perquè la tela de llengos, un dels elements més característics de la cultura mallorquina, ha estat declarada bé d'interès cultural. El Consell de Mallorca n'ha promogut la seva protecció, una protecció que reconeix, no només el seu valor artesanal, sinó també, Xisco, el seu pes dins la identitat de l'illa.
Així és, parlant d'un procés completament manual, documentat des del segle XVIII, que s'ha transmès de generació en generació i que encara avui es manté viu gràcies a tallers tradicionals. Ara, amb aquesta declaració, es vol protegir aquest patrimoni davant amenaces d'imitacions industrials i garantir-ne la continuïtat en el futur. Per entendre què implica aquesta passa i quin impacte pot tenir, saludant la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca. Antònia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
I avui per parlar de tela de llengos, i volia demanar-te el primer de tot, què suposa exactament aquesta declaració de bé d'interès cultural immaterial per un tresor de ca nostra com a tela de llengos?
I doncs jo crec que és una fita important perquè és una passa més per protegir el patrimoni i protegir les nostres arrels, no? Estan xerrant de generacions que, com bé deies, des del segle XVIII que està primerament documentat, doncs generacions que han mantingut aquesta tècnica i que només queden tres fàbriques en tota Europa que fain aquesta tècnica d'ICAT, no? I aquesta tela de llengos pròpia de l'illa de Mallorca. Per tant, aquesta protecció de patrimoni immaterial assegura protegir tota una tècnica, tota la tècnica que hi ha darrere la fabricació d'aquestes teles, no? I de qualque manera donar suport, que no pot ser d'altra forma, en aquestes persones que han mantingut durant tant d'anys aquest patrimoni, no? I fer-ne difusió, fer-ne divulgació, perquè jo crec que és molt important que la gent ho conegui, no? Ja no només la gent de fora, sinó també la gent d'aquí, perquè entre tots en poden tenir consciència, no? I quan ho coneixes, pues, ho pots defensar millor i des d'una cultura pues, i l'essència de la nostra terra. Jo crec que és important amb aquesta difusió que fem en la declaració de bé d'interès cultural i material.
Clar, i per què era important fer aquesta passa? No sé si des del Consell havíeu detectat que hi havia un risc real de pèrdua, de desvirtuació, que ja hi havia moltes imitacions, que sempre per saber si la tela de llengües és bona o no, convé fer-li sa volta, mirar si hi ha fils a darrere, vol dir que és tela bona, i no estampada, que és allò que arreu arreu s'ha començat a comercialitzar.
Sí, efectivament. Aquí jo he duit un mostruari, no?, perquè precisament que els nostres també, la gent que mos veu, ho pugui veure bé, no?, la de llengos, com bé dèieu, clar, ve d'uns fils que són blancs i que comencen, que és la tècnica ICAT, per tenyir-se aquests fils, no? Per tant, cada un dels fils primer els tapen els trossos, que no volen que se tenyeixi, que quedin blancs, i després els atenyeixen, no? I queden els fils tenyits en els colors que han triat. Clar, quan després col·loquen aquests fils i els comencen a teixir, és quan se fa el dibuix de la tela de llengos. I clar, queda per dos costats el dibuix de la tela de llengos. Ha de veure el dibuix per dos costats. Si només hi ha dibuix per un costat,
és
una imitació que ho tenim aquí, aquest coixí que un pot pensar que és de tela de llengos, si el mirant per de dins és totalment llis. Per tant, no està fet en la tècnica tradicional, sinó que és una estampació. Per tant, aquesta és la manera de veure millor quina és l'autenticitat d'aquestes teles, d'aquestes flàmules que se deien originàriament, perquè recorden la flama, la posició, aquesta llargada, no?, i aquesta forma que tenen, se deien flàmules perquè recorden una flama, no?, una flama viva, imperfecta, no?, però que fa única aquestes teles de llengos.
Clar, la millor manera de sabre si t'estan venent una tela bona o una tela falsa, mirar la part de darrere, si està llisa, és que és falsa, i ho comentàvem abans de començar l'entrevista. Clar, està molt bé que la gent que molt visita conegui, vegi que hi ha productes que se fan en tela de llengos, no? Que de bosses, coixins, clauers, hi ha un màrqueting o un merchandatge darrere molt gran, però és vera que també aquests souvenirs poden arribar també a fer una mica de mal a la tela de llengües, no? Perquè la majoria són d'aquests que no tenen... que tu la gires i és estampada, com d'en Xisco, no?
Bàsicament que no estan teixits.
No estan teixits. Efectivament, és una estampació.
Són estampacions. Passa molt en els souvenirs, en les bosses, bossetes que venen, i un altre indicatiu que si vos fixeu aquests souvenirs que no han llevat... Bueno, no l'havien llevat.
Sí,
ahir.
Ja l'he vist.
Perquè jo vaig dir, no el llevarem. Clar, aquest coixí val 3,95.
Un coixí de tela de llengües.
Un coixí de tela de llengües, el metro de tela de llengües són 70 euros aproximadament el metro, perquè fer 200 metres de tela de llengües són 2 mesos. Vull dir, estan xerrant de fil blanc, que han d'embolicar, que han de tenir, que s'han d'aixugar, que s'han de col·locar perquè facin aquest dibuix, que si un fil te queda descol·locat i te queda un blau per aquí enmig, ja has perdut aquesta tela, no? Per tant, és una feina que manté molt aquesta tradició i que necessita pues, una dedicació i un temps pues, que no du una estampació. I el preu també és molt indicatiu. Clar, si mirant les bossetes que venen a qualsevol souvenir, pues, els preus és impossible que sigui tela de llengües. Clar, un coixí així de tela de llengües pues, ponen-se 50 euros. Perquè, clar, és tela que està feta en tot aquest procediment. Per això el coneixeró és molt important, no? I aquesta protecció pues, també permet que se pugui autentificar millor. I, a més, han demanat també indicació geogràfica protegida, que van anar a Europa i hem estat un dels primers que també ho han potenciat, perquè precisament aquesta indicació també com a mínim farà que no se pugui dir llengües, perquè hi ha també souvenirs que a mi m'han enviat fotos amb etiquetes que posa tela de llengües, que posa roba de llengües. Clar, això encara embuia més i és el que hem de, entre tots, posar pues de manifest totes les línies i objectius que puguem per defensar, en definitiva, pues el que ens caracteritza la nostra terra i que és mantenir aquest dibuixos i aquest colors de la tela de llengües.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, som en conversa amb Antònia Roca, vicepresidenta del Consell i també consellera de Cultura i Patrimoni. Avui, ha vingut a parlar de tela de llengües, ha vengut amb un estol de material per fer-ho pràctic i, sobretot, didàctic. Clar, com poden combatre, Antònia, contra aquestes limitacions industrials? Ja ho han dit, el preu seria un element. Girar la tela per saber si darrere està estampada vol dir que l'estela està teixida, no està estampada, però també hi ha un punt individual o un punt de responsabilitat pròpia que, quan sabem que no és tela de llengües, lo seu seria no contribuir a que es distribuís aquest tipus de material.
Efectivament, aquí jo crec que ja és una part més personal, no?, que ja cada un ha de decidir. Jo crec que la nostra feina és, com a mínim, posar-ho damunt la taula, com a mínim explicar-ho, i que la gent ho sabi, no? Llavors, tu, quan ja has de comprar un coixins pues, per la terrassa, com és aquest, llavors ja ve aquí la qüestió més personal, no?, de dir, bueno, pues, compraré aquests 4 coixins i contribuiré a mantenir viu el nostre patrimoni i la nostra essència, o no hi vull contribuir. Clar, aquí hi ha una part més personal que jo crec que cadascú, evidentment, és lliure de fer el que vulgui, però jo crec que, com a mínim, s'ha de conscienciar i has de saber que aquesta tela, que potser un moment donat tu penses que estàs contribuint, no? Per això és important de saber que no, que una cosa és estampació i l'altra és realitat, no? Per tant, com a mínim, has de tenir el coneixement perquè després puguis decidir, mai millor dit, en coneixement de causa, si vols contribuir a mantenir aquestes 3, que ara són 3, no? I que tant de bo continuïn per molts anys més aquestes fàbriques i puguem continuar teixint de la manera que ho feien pues, els nostres avantpassats i mantenien al final la nostra essència, no? Són aquestes petites coses que ens diferencien d'una altra terra, d'una altra comunitat i que tenim, jo crec, com a mínim tots, l'obligació de conèixer-ho per poder decidir de la millor manera possible.
Hem dit que hi ha molt de souvenirs, no?, que promouen aquesta venda de tela que no és de llengües, però també és vera que sí que hi ha una altra part, i aquesta sí que és bona, que és que la tela de llengües també ha entrat en el món del disseny i de la moda, i això també està molt bé, no? Així com Eivissa, per exemple, tenen la moda al Lib, no?, en aquest cas a Mallorca començam a veure roba feta amb tela de llengües. Això també ajuda a mantenir-la viva, no?
Sí, efectivament, és un caire, així com s'origen de la tela de llengües, no? Abans estava molt, s'inicia possessions, no?, i li es donava pues, un caire, era una manera...
Els
valencins, coixins, les cortines, inclús les parets folrades de tela de llengües, no?, i a més era indicatiu de tenir poder, no?, en aquella família, en aquelles cases que estaven així decorades, pues, és també donar una passa més que han fet les fàbriques de tela de llengües i és convertir-ho en moda, no?, i és una altra manera també, en un moment en què vivim, en què se moda moda està molt homogeneïtzada i que pots trobar el mateix en qualsevol llat del món, doncs això també és una cosa autèntica, no? I en la moda artesana de Mallorca el que hem volgut impulsar és també dir, doncs, també Mallorca s'abasteix, també Mallorca té la seva essència i això també ho podem transmetre en les peces de roba que vulguis mostrar o que un moment d'anar doncs, vulguis lluir, com a mínim doncs, és una passa més que hem volgut fer per reconèixer, no? Que Mallorca també se pot vestir en la nostra cultura i el nostre patrimoni.
Clar, parlant de protecció d'un bé immaterial, com el cas de la tela de llengos, es preveuen ajudes o iniciatives per fomentar relleu generacional dins d'aquest ofici? Ara la consellera Roca mos ho deia, només hi ha tres fàbriques arreu d'Europa, clar, la gent que és en aquestes fàbriques també té dret a jubilar-se, com tothom, i anar-se'n de vacances a un moment determinat, clar. Com assegurem el relleu i que aquestes tres fàbriques puguin arribar a ser 4 o puguin arribar a ser 5?
Aquesta és una de les fites importants, no? I jo crec que també quan els hi donem aquesta difusió, també aconseguim que arribi que les generacions vegin en certesania un futur, no? Si tu veus que, pues, que hi pots fer moda o que hi ha molt de camins que pots seguir, pues, aconseguim també que la gent vegi una possible dedicació en el món de certesania. Per tant, en aquest sentit, jo crec que hi suma, no?, el fet de donar a conèixer i d'impulsar totes les vies que puguem perquè el jovent vegi que pot aprendre a teixir i que pot fer feina en aquestes fàbriques i després també estem en converses, ja siguin formacions professionals o cursos perquè pues, també hi hagi persones formades i que puguin anar de sa mà. També hem tingut converses amb indústria, amb comerç, no?, per anar tots de sa mà i contribuir entre tots en que aquest relleu sigui real i puguem entre tots contribuir en el futur d'aquestes fàbriques.
Sí, perquè per estimar qualque cosa, la primera passa només te pots enamorar si ho coneixes. Enamorar-se des de la distància o si ningú t'ha presentat és complicat. I per això aquesta iniciativa del Consell de Mallorca, suposo que també no només era posar en valor, sinó també que aprenguem a brevetjar i a treure pit de les coses que se fan des de casa nostra, perquè de vegades si ara un dissenyador random estranger tragués una faldilla o un jersei en tela de llengos, fliparien tots. Quin gran descobriment. En canvi, com que se fa des de fàbriques d'aquí, és com a molt d'aquí, és com a molt nostre, en definitiva, a vegades no li donem el valor que realment aquesta artesania.
100%. Jo crec que inclús convidaria, no?, es convidaria a visitar aquest taller, perquè, a més, ells sempre són gent superpropera i que passa hagut de mostrar el que fan, perquè la veritat que quan jo vaig tenir l'oportunitat de trepitjar-los per primera vegada, me'n record que hi vaig anar el primer estiu que vaig fer la ruta per els tres tallers, jo, la veritat és que vaig quedar fascinada, perquè és algo que havia sentit, la tela de llengos, però no havies vist com se fa. I jo pensava que d'un fil en blanc se fa aquest dibuix i voler-los allà tots col·locats d'embura amb un mil de fils, que dius, però com podeu col·locar això així? Clar, tenen unes taules amb unes numeracions i clar, quedes fascinat perquè i és quan li dones realment valor, no? Dius, no, és que val molt més que l'altre ja, però és que aquí darrere hi ha una creativitat, hi ha una feina, hi ha una dedicació, hi ha una estima que a l'altre una estampació no hi ha, no? Per tant, jo crec que coneixes fonamental i convid a visitar pues, a Vicenç, Riera o Bujosa perquè crec que quan ho veus entens de veres de lo que estan xerrant sense cap dubte.
Pollença, Santa Maria
i Lloseta.
I Lloseta. El tercer poble, com es faltava, no?, de sí. Fàbriques
Bujosa,
o tallers.
Santa Maria, Riera, Lloseta i Vicenç de Pollença.
On hi ha aquesta fabricació artesana de la tela de llengos. El Consell de Mallorca s'ha proposat protegir la tela de llengos, però no només la tela de llengos. Aquest Nadal vareu protegir, o varen parlar de la protecció de les neules calades, no?, també un element patrimonial molt interessant i molt nostrat. Què més? Que ve ara.
Sí, jo crec que una de les tasques que jo sempre dic que és una sort de cultura i patrimoni perquè sempre són coses guapes, no?, i són coses en el final com us uneixen a tots, no?, i que aquí no hi ha discordància i tots estan d'acord en que la tela de llengos s'ha de protegir o les neules, com deies, aquest Nadal. També hem duit a terme la protecció de la Beata, de Santa Margalida, de Vall de Mossa i de Palma, i també ara recentment, pel gener, vam iniciar la protecció de les beneïdes de Muro, que són també un element molt característic de la nostra tradició, i ara just en el ple del mes de maig durem la aprovació definitiva de les rondalles, que també era una tasca pendent, no? Que són, en aquest cas, pues, part del nostre patrimoni lingüístic, que és una altra de les declaracions que ara ja faran d'aprovació definitiva en el plenari del mes de maig, i així seguirem sumant, perquè jo crec que és important que estiguis patrimoni material protegit a la nostra terra.
Clar, i ara que parleu de rondalles, consellera, el tema de la col·lecció Pizzoc, que s'ha posat en marxa en Saïm en col·laboració amb el Consell de Mallorca, que ja s'han publicat aquells dos primers volums de les rondalles, que aquest Sant Jordi han estat un exitarro.
Sí, jo crec que aquest projecte és un dels projectes guapos també, no? Perquè tots tenim abans, no?, com ho regalaven sobretot per la comunió, la col·lecció de rondalles, i que encara guardam, però que és vera que quan ara en treus un d'aquests llibres i intentes contar-lo en el teu fuís, pues per començar el vocabulari, així com està escrit, es feixuc, i després la part dels dibuixos, que segur que és nim petit, el primer que cerquen és on hi ha els dibuixos, no? Per tant, na Caterina mos va proposar aquesta, donar-li una volta, no?, fer-lo amb un llenguatge més mangívol. Ella manté paraules pues que s'han de mantenir, no?, anar a la xisclera, que no sentim tant, però les manté en aquest relat, però és molt més bo de fer agafar un conte i poder-lo llegir, i en sa il·lustració de Tomeu Riera, pues jo crec que han estat un gran èxit aquest, en Junet i els 100 missatges, i en Tòfol de Sermita, que són els dos primers dels 16 volums que s'aniran traient en aquest pròxim any.
I qui sap, Xisco, si tornaran ses comunions. L'altre dia que parlaven de comunions, dic que se regalen des de dispositius, tauletes...
Jo crec que el Consell hauria de fer un kit comunió.
Un kit comunió.
Rondalles, tela de llengos, un kit per fer neules quan arribi Nadal, seria meravellós. Només us queda un minut, consellera, però ja a títol de xafarderia personal, quant de coixins de tela de llengos tenen Antonio Roca a casa?
Jo m'encanta canviar el coixín del sofà, som molt d'anar canviant el coixín de tant en tant, i en tenc un grapat de jocs de tela de llengos, amb blaus, verd oliva i ocres. I els vaig canviar, segons la temporada, això.
Idò, m'apunt. Visca la tela de llengos.
I vos he duit un clauer, perquè pogueu dur amb voltres la tela de llengos, i mos ajudeu, com sempre feis, a contenir, mantenint pues, aquesta difusió de la tela de llengos i d'aquestes flàmules, aquestes flàmules vives, imperfectes,
per tu,
però
Xisco Nadal,
autèntiques.
Ai, estarem encantats, no?, de dur un trosset de nosaltres, un trosset del nostre patrimoni a les nostres claus. Així que, Antònia Rocco, moltíssimes gràcies per la visita i per el regalet. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Fem una petita pausa i tot d'urna vos explicam què passarà aquest cap de setmana, si farà sol, si farà vent, si plourà. Ja és aquí, en Albert Darder.
IB3 Ràdio és... Jocnat. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A les meus pares.
A la meva padrina. Dari cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu. Ai.
Això, que t'estim molt.
El dia, amb Joana Marató.
Idò, ja vos ho dèiem també, és moment de posar la mirada en el cel perquè tenim molta cosa de parlar, tenim pont a tocar i molts oients ja deuen tenir plans fets i volen saber quin temps ens espera per aquests dies, Xisco.
I també altres qüestions damunt la taula, la presència de pols en suspensió, aquest segon dia clau per simular la visibilitat de l'eclipsi i fins i tot l'inici de la temporada de risc alt per incendis. Sobretot això en volem parlar amb el nostre home del temps, el geògraf Albert Darder. Albert, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Clar, primer de tot, passa gent que potser se'n va de pont i té aquest dia primer de maig per poder fer qualque viatge a tornar d'hotel. Com se presenta el temps per aquest pont? Serà estable on d'estar pendents de les pluges, que ja ho avançàvem avui a primera hora?
Sí, el cel blau amb hora un poquet. Estirat bastant ennigulat, estirat cel molt carregat, però ara bé, de productivitat, el que són precipitacions, poca cosa, seran ruixades i les gotes que puguin fer especialment avui cap vespre o demà seran en forma de fang.
Ai, clar, perquè hi ha pols en suspensió,
sí,
i això tenim, farà que, sí, si plau...
Sí, estem entre llevant i xaloc i això comporta pols en suspensió, efectivament.
S'ha parlat, no?, d'aquesta pols en suspensió aquests dies. De fet, el cel, ho veiem en aquesta imatge,
sí,
per exemple,
està
com enterbolida, sí, està com a més blanquinosa, no? Com es pot afectar? Ho notarem, per exemple, també en la qualitat de l'aire, Albert, o això no té res a veure?
Sí, en els al·lèrgics, jo ja m'estan plorant els ulls ja avui mateix, estic tossint més. Clar, no és aire de qualitat, això, té moltes partícules de pols en suspensió. Això, si ho juntam amb el vent, el pol·len que se mou, tenim un còctel aquí que és una mica perjudicial.
Perquè hi ha mesuradors de qualitat d'aire, quan hi ha pols en suspensió, se mesura d'alguna manera?
Sí, bé, més que res se mesura en la visibilitat del cel, en octaves. També hi ha els mesuradors de diòxid de nitrogen, per el que són les ciutats. Ara bé, pols en suspensió, n'ha agudes de pitjors, vull dir, no és l'entrada més forta que veurem.
I t'anava a dir, és puntual o se pot allargar en el temps?
Us acompanyarà un parell de dies.
Un parell de dies més, encara.
Sí, és a dir, el cel blau aquest cap de setmana no crec que el vegem, serà bastant fe, hi haurà bastanta nigulositat, però que ningú s'assusti que s'hagi de començar a ploure i tot això, perquè no tot veiem ruixades, gotes, i fan que això sí.
És igual, però no farem el cotxonet, per si de cas.
Millor que no.
Millor que no. Tenies plans, Xisco, de fer el cotxonet?
El pots fer net si el pots deixar cobro. I no l'has de moure.
Si no l'has de treure.
Clar, però sí, això dic. Jo estaré primer a passar el vaig d'ofer net, el vaig deixar de fora perquè per un pic va sonar la flauta, vaig trobar aparcament de fora de casa nostra, just davant la porta, i va ploure fang. I vaig dir, és que no sé per què he fet tanta
feina.
Però a vegades no només és que plogui, perquè a vegades aquesta pols en suspensió queda ferrada en
no
el
falta
cotxe
que
i no fa falta que plogui perquè s'embruti.
Està en suspensió, s'acaba depositant o tot a vespre, quan s'aire baixa, és a dir, no fa falta que plogui moltes vegades.
Sí, però no és el mateix que la pols en suspensió quedi depositada que si vas una mica a passar autopista, aquesta pols comença a desaparèixer, que si plou fang, que li has de donar allà amb una mica de càrcher, eh? No és exactament el mateix. Clar, parlàvem del temps d'aquest cap de setmana, Albert, també simulació d'eclipsi, que ara sembla que tots mos han tornat experts amb el sol i amb aquests eclipsis. Avui, segon dia, amb una posició de sol similar a la de l'eclipsi del 12 d'agost. Se suposava que tothom podia observar més o manco des de la seva finestra com se veia. Quines conclusions es poden extreure d'aquestes proves de visibilitat, perquè nosaltres tenim un mapa per saber des d'on es veurà i a on no es veurà, i t'he de dir que a mi me sorprèn la quantitat de racons on no se podrà veure aquest eclipsi.
Sí, perquè el sol estirà molt baix. No és el mateix que si estiguéssim en ple migdia. Per exemple, a Cana Joana, a Sauva, serà difícil.
Mira, justament, l'exemple que posam és de Sauva. No sé si és que ho han fet els meus companys o el mapa que tenim ja i destaca en aquest cas Sauva, que té directament foscoles totes. No se podrà veure aquest eclipsi.
Jo de Can Nostra Soia tampoc. Hauré d'anar fins en el far d'esport, segurament. I espero espero que no tinguem, com tenim avui, pols en suspensió, perquè si no estem arreglats.
Clar, perquè no només és triar un bon lloc, un lloc idoni, un lloc concret perquè se pugui veure. Després hem de veure quin dia fa.
És que és això. Hem de tenir les circumstàncies del cel favorables. Ai, mira que guapo, això.
Però bé, ja està clar que hi ha zones que de totes no se veurà, no? Que són, per exemple, aquest que dèiem, per exemple, sombra, tot allò que sigui a sombra de la Serra de Tramuntana...
Sí, el que m'està fins a les muntanyes...
Difícilment se veurà. Veiem exemples també d'Eivissa o de Menorca, on hi ha llocs on no se podrà veure igual que se pugui veure un altre lloc on la visibilitat sigui bona, no?
Clar, haurem de triar llocs selectivament i ara haurem de veure com queden ocupats en les aglomeracions. És que això, si damunt hi ha pocs punts i aquests s'ompleixen més, la concentració m'ho estimem que serà molt elevada.
Sí, tu has triat lloc per veure l'eclipsi, perquè clar, no verda que ho veurà des del far de Solla, un poc a prop de casa seva, tu, en el teu cas, no sé si has pujat, per exemple, a la terrassa dalt de casa teva, a l'edifici que se pugui veure, has fet aquesta observació?
No he fet aquesta observació perquè crec que s'està muntant una festa en els companys del dia, perquè hi ha una de les companyes... concretament a Yolanda, nostra, que té una balconada des d'on se veu perfectament l'eclipsi i crec que està organitzant un sopar a casa seva. I jo confio que m'arribi invitació per mi, per el meu ràpid, per anar a sopar.
He de dir que mos acaben de fer arribar una invitació formal, escrita, per anar a veure-ho tots també a Can Aquete Jaume, que diu que des de casa seva se veurà molt bé.
Ah, mira.
A fora vila.
Em sembla meravellós.
Sant Joan. Vull dir, ho dic en directe perquè després no se refaci i mos digui que no es veurà. Ho ha escrit i ho dic en directe. Per tant, ja tenim dues opcions per anar a veure aquest eclipsi.
Ara només haurem de decidir quina de les companyes del dia mos cau millor. Sí, si no, Yolanda o Naqueta, i mos anant com a dividint.
Que dolent. Però bé, deixant aquest eclipsi o aquest eclipsi, aquest fenomen, que se produirà dia 12 d'agost de 2026. Fa 121 anys que no se produeix o que no se pot veure un eclipsi d'aquestes característiques a les Illes Balears. I parlam d'altres qüestions, perquè, Xisco, demà, primer dia, primer de maig, primer dia també de risc d'incendi, no?
Així es comença la temporada de risc alt d'incendis. En les condicions actuals han d'estar especialment prudents, Albert.
Sí, perquè venim d'una etapa una mica seca, tot i que ha plogut aquest hivern, han tingut diferents borrasques, les reserves hídriques tampoc és que es diguin especialment bollants, i a més, com que ha fet vent, el vent ha estat protagonista els darrers mesos, és a dir, la humitat que hi ha sobre la terra no és la idònia.
Sí, per tant, ja hem d'anar alerta d'entrada, sí. Perquè no només és en l'estiu que hi pugui haver risc d'incendi, sinó ja a partir de demà s'activa aquest nivell de risc d'incendi a la comunitat. Abans, fins i tot, jo diria que era una mica més endavant.
Sí.
No era a partir de dia primer de maig, sí, i no me'n record, no ho sé, però en tot cas, alerta.
De fet, enguany hagués pogut activar abans, perquè han tingut un mes d'abril que ha batut rècords, ja passaran els informes, d'altes temperatures. La mitjana d'aquest mes d'abril haurà quedat elevadíssima, perquè han fet unes temperatures pràcticament de final de maig o principis de juny. Tot i que veure que sembla que a principis de maig, a partir de, sobretot, dilluns de la setmana que ve, les temperatures tornaran més dins la normalitat. Ja no tindrem aquesta escapatòria tèrmica tan elevada.
Per tant, per la setmana que ve hem de pensar que haurem d'agafar jaqueta, o no?
D'entretens.
D'entretens.
Ho podem deixar així.
D'entretens, que és el que toca.
Però no en tornarà a fer.
Tu ja has fet el canvi d'armari, Xisco Nadal?
Tenia el meu anorac guardat, però no l'havia estotjat del tot. Ja el puc guardar les totes.
Ara que estem xegant d'això, Joana, què tal està el teu nivell d'ansietat? Perquè l'altre dia te vaig escoltar en el programa col·lega de Tento, la Marotades i Marotismes, com us comentaves que estaves fent el canvi d'armari i dues un follona damunt.
Sí, és cert, és molt cert. I de més, ho vaig comentant en Xisco Nadal, vaig fer molt mal fet, perquè vaig dir, què faig ara, que són les 4 altre d'escap vespre, me posa a fer el canvi d'armari. Sí. Clar, llavors havia de venir atento, li vaig haver deixat tot
Sí, però també dic una cosa, en Albert Darder...
Perquè veigis que avui l'escolta.
Sí,
no,
atent,
en Albert Darder molt
atent.
Pendent de la teva angoixa, però en cap moment va agafar el cotxe de Solla cap a Palma i va dir, Joana, venc a ajudar-te com a bona amiga meva que ets.
És que estava net 5 dies, estava
clar,
escoltant
no podia ser
el cotxe
per tot.
Quan tornava.
Bé, en qualsevol
I
cas...
I es veu fer un giro i, sí. Estimat, la cara Joana ajudar-la a plegar quatre camisetes.
En qualsevol sí, cas t'he de dir que, tot i que vaig deixar l'habitació feta un desastre, quan va acabar Tento el vaig tornar i
sí,
vaig acabar. Sí, jo no hagués pogut dormir sense tenir tot desat.
Jo per això no he guardat la xiqueta. Jo encara confio que un dia podré tornar a anar en Sanorac.
Però perquè tu t'agrades fred, t'agrada sí. Sonorac, i t'agrada... Sakeló no t'agrada tant.
No, no, és que Sakeló jo ho pas fatal. I tens la sensació que enguany, per molt que diguin que no serà tan calorós com fa 2 anys que va ser un desastre, tot i així notarem una calorada i tornant a tot suadot i tal, a mi me fa molt, molta mania.
Sí, jo amb això coincides molt amb en Xisco.
En Albert en Pol l'irà del fred. L'irà del fred, perdona. Tens plans?
Ell és un home de neu.
Exacte, home de neu. A Val de Let, se diu.
Exacte.
Tens plans per aquest pont? Has de fer qualque cosa?
Feina.
Feina.
Me toca currar,
ja. Jesús, Sant Pau. I de res, que vagi molt bé. I molt bé la setmana que ve. Igualment, si és vera que baixa una mica la temperatura.
Vinga, aquí estirem. Gràcies,
gràcies Albert,
companys.
Gràcies, Albert. Fem una petita aturada i tot d'una tornada amb més coses perquè vos hem de parlar de música. I, Xisco, vols fer un spoiler? Qui mos visita?
Na Caterina Ros ha tret disc nou i avui ve aquí a presentar-lo. Res d'aquí 2 minutets. Bona música aquí a El Dia.
Tres ràdios Dial. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Recte final d'aquest programa d'avui, són les 11:45, ja ho han dit, volen xerrar-vos del nou disc de Caterina Ros, un disc que du per títol Ressons del meu món.
Perquè el món no està sent i jo m'he de...
Aquest disc arriba després d'un període de silenci discogràfic i, segons ha explicat Caterina Ros mateixa, és probablement el seu projecte més personal fins ara. Un disc que parla de valors, d'emocions, de pèrdues i d'identitat i que per primera vegada està cantant íntegrament en català. I ja la tenim aquí per saludar-la. Caterina Ros, com estàs?
Molt bé, encantada d'estar amb tot vosaltres.
No, i nosaltres, contentíssims de parlar d'aquest disc, Ressons del meu món. Tu aquest disc l'has definit com una mirada enrere a la teva vida, com un repàs, com un anar catalitzant totes aquelles experiències que has anat acumulant durant la teva vida perquè cristal·litzassin en aquest disc. Com ha estat el procés d'escriure per primera vegada en català i fer aquest disc en la teva llengua?
Idò, no està premeditat, sinó que les cançons han anat sorgint d'aquesta manera i clar, m'anava donant que era molt, molt, molt personal. O sigui, parlo de mon pare, o sigui, una cançó dedicada a ell que m'ha costat gravar aquesta cançó sense emocionar-me, eh? Mira que li escrit 1.000 cançons i la primera que he aconseguit gravar i cantar en directe, que encara és més difícil, i cançons en Michael Jackson, cançons a l'educació, cançons sobre la guerra, cançons sobre el bàsquet, jo he estat jugadora de bàsquet. O sigui, que tot, cada tema, té molt, molt de jo.
Clar, i parles, jo ho deia, la presentació de valors, de somnis, de sentiments. Era important que aquest disc tingués aquesta dimensió més vital i no només musical, sinó que això fos com una targeta de visita d'en Caterina Ros?
Jo crec que sí, ja t'ho dic, no ha estat intencionat, però crec que li dona més valor i més pes en aquest disc.
Clar, amb un títol que ja evocador, Joana, aquests ressons del meu món. No sé quin és el ressò d'en Caterina.
Ressò, bé, com dic, ressonen per tot aquests records, aquests sentiments i aquests valors que vaig expressant, no?
El disc d'en Xisco és íntegrament en català. Evidentment, tu dius que parles de coses que te toquen molt, no? que diuen molt de tu. Imagina que és la millor manera d'expressar-se, no? En el teu propi idioma, tot i que ja sabem que Anna Caterina Ros és políglota, no només parla molt bé l'anglès, sinó també l'alemany, no? I no sé si cap altra llengua més. Com ha anat, no? Aquest primer dia, que t'ha duit a fer-lo en català i com ha anat fer-lo tot en la teva llengua?
Bé, jo ja anava composant cançons i jo duc més de 100 temes compostos i ja molts eren en català, allò que no havien vist a la llum. Havia tret, per exemple, Obre el teu cor, havia tret el single Vine amb mi, però no... I cada disc me proposo fer qualque cosa nova i era aquest moment de parlar d'identitat. Supos que també per edat, per maduresa, tant personal com musical, crec que tocava.
I quin estil o quins estils hi combines en aquest disc? No sé si qualcú no t'ha escoltat, podries explicar un poc què sentirà, què escoltarà quan t'escoltin a Caterina Ros i fent aquest disc en català.
I de bé, el disc comença Mai no en rendiré i és una cançó super rock. O sigui, va tenir un encàrrec d'una cançó d'aquest estil... S'ha deixat de Your Way, que a vegades qualque vegada m'han dit que sona Evanescence, i d'aquí que vaig descobrir la meva part més rockera, més Tina Turner, més... I l'he descoberta i crec que també l'he explotada més El món no està sec, o sigui, aquesta nova sonoritat, abans era jo més pop, era més soul, era més... I d'aquí pots trobar des de balades fins a això, un pop i més rock més extrem, no?
Has dit manera. Mai no en rendiré. Na Caterina Ros és una dona resilient que lluita per allò que vol i ho diu. Mai no en rendiré. Una cançó que sona així, escolta.
Mai no en rendiré.
Mai no en rendiré, és un missatge prou potent, no? Com que hi ha Caterina Ros, però per estona.
Bé, com digui aquesta cançó, xerra de bàsquet, però xerra de valors d'equip, xerra de valors, això, de persistència, de resiliència, no? Un mot tan de moda aquest darrers anys, però que sense posar-ho a la pràctica no pot seguir endavant. I és una declaració d'intencions, i hi ha un moment que dic mai perds la fe, no? Mai, sempre, encara que t'equivoquis, te tornes a aixecar i continues. I això és allò que pots fer tant a la vida com a la música.
Clar, perquè la música no deixa de ser un camí de llarga durada, no és un sprint, és una marató, i tu has demostrat que apostaves per la música, aquell era el teu cinquè àlbum. No sé quan mires enrere, vos la teva trajectòria, si t'imaginaves, quan vas començar en tot aquest trull, que hauries aconseguit fer-te una carrera, ser premiada a l'estranger i anar evolucionant i seguir fent discos, que no és tothom que pot dir-ho.
La veritat és que no aspirava a gran cosa, jo aspirava a disfrutar fent música, no? I és allò que jo faig. I bé, per jo cada disc és un regal i ja estic composant el proper. O sigui, no...
No tures. No,
perquè aprofit la inspiració, no?, per dir-ho de qualque manera, i les ganes que tenc. I clar, me venen cançons i els he de gravar i els he d'escriure i els he de composar, no?
Jo ho deia, has guanyat diversos premis, el darrer de tots ha estat el premi millor cançó original a una pel·lícula, per la cançó Shadows in Your Way, al Hollywood Indie Festival. Clar, tu quan te diuen, Caterina, has guanyat, clar, tu què penses? Bé, clar, anar fins a Hollywood no és tothom.
Malauradament no sempre puc anar a cercar els guardons que m'adonen. Tenc que hi ha gent que o me'ls va a recollir o m'envien les estatutes per correu.
Ja t'has creat, no?, una família de recollidors. Dius, per si jo no hi puc anar, no passeu pena,
no,
que
no
tenc un ambaixador que m'anirà a cercar aquest guardó, no passeu pena.
I bé, per jo és una alegria brutal. A vegades me demanen, vols que surti això en aquest festival? Que surti, jo encantadíssima de que les meves cançons se sentin a bandes i que me la senti gent que ni conec i que m'apremia gent que ni conec i que ni sap de jo, però jo és una passada. O sigui,
clar, no... moltes que tens més de 100 cançons ja que has compost i que no atures, que sempre tens inspiració. En què t'inspires? Que continua motivant-te per seguir escrivint?
Me motiva sa vida, me motiva allò que faig i me motiven les persones que m'acompanyen, la gent que estim, i per ventura qualcú a mi m'ha contat una cosa i doncs jo vaig en el cotxe i m'arriba una melodia i comença a fer aquella cançó sobre allò que m'ha contat i un poc això, no? Sense cercar-ho, perquè si ho cerques no
molt fàcil, Caterina.
Quan tu cerques no surt, o sigui, ha de ser que surti espontàniament, no?
És que la inspiració és com un amant. Tu pot tenir cuerpecito de viernes, però si l'altra persona no vol, no te quedi més remei que esperar que arribi un altre dia una mica més propici de qualque manera. La presentació del disc va comptar molt de públic, que te van acompanyar dia 24 d'abril. Com va ser aquell primer contacte de les teves cançons amb el teu públic?
Clar, però jo va ser una passada que les entrades estiguessin exaurides tres setmanes abans del concert, i per jo un concert íntegrament en cançons meves, o sigui, no cantar covers, perquè clar, jo faig molt de concert de covers i em fico alguna meva o això, però íntegrament passava a pena dir, ostres, el públic on respondrà? I no vaig poder tenir millor resposta. O sigui, és avui, encara abans d'entrar en el programa, on rebia missatges de felicitació de gent, no? O sigui, que se va quedar enlluernada, i jo, bé, no puc estar més agraïda, no?, en aquesta resposta del públic.
I també amb una presència especial, com va ser de Maite Mateos, cantant de ses Bàcara, que va ser una mica sa padrina jove d'aquest concert. Com vas veure-ho conèixer? Perquè, clar, m'imagino que ser artista es coincidiu, hi ha un moment que ets en el backstage, les dues anaves a cercar el mateix canapé, tu, que ets una tia generosa, li dius, no, perdona, el canapé de caviar, que sigui per tu, Maite, i a partir d'aquí supos que ja neix una amistat.
I el vaig conèixer, per aventura, fa 15 anys. Havia un festival, una cosa de... no sé si era una ONG, qualque cosa d'aquestes que creaven artistes per actuar, i res, me vaig coincidir amb ella, vam començar a parlar, i res, d'això que comences a parlar a mitja hora i tu passes hores parlant amb ella, tenim moltes coses en comú i l'estim moltíssim, i arrel d'aquí va néixer aquesta amistat, o sigui, parlant quasi cada dia, dinant plegades, i tenc ganes de composar-li qualque cançó i cantar-la plegada amb ella.
Nou disc de Caterina Ros, ara és vera que no se venen molt de dits, no?, perquè les plataformes allò que tenen és que fan que la gent compri pot disc, però te podrem escoltar, i no sé si fins i tot en directe aquí a Canals, a les Illes, tens qualque concert previst o no?
Bé, ara tenc un nou manager, estic ara a partir d'aquest nou disc, estic en Rubio Produccions i estic a l'espera a veure dels concerts que me prepara i tal, i concert de covers sempre en faré durant l'estiu.
Sí, o qualque pregunta més per aquest artistassa que avui mos ha visitat.
Més que una pregunta, jo vull que soni, Iker, per favor, Illes que brillen. Escoltau.
Són illes que brillen, que juguen i viuen a dins de la mar.
També Mallorca com a inspiració. Ho dèiem, aquest disc ho té tot, té bàsquet, té família, té amor, perquè...
I problemes socials també, no?
Sí, també parla de la guerra en aquest El món està sec, però també no podia faltar també el petit granet d'arena de casa nostra, de les nostres illes.
Puc contar la història d'aquesta cançó? Molt breument.
Sí, breument.
I de, mira, va ser precisament que vaig rebre un premi de, crec que era de Mèxic, i la presidenta del govern me va mandar una carta de felicitació. Jo venia amb l'avió, i de contenta, de sorpresa, de que m'havia enviat un polític una carta de felicitació, em va sortir aquesta cançó. O sigui que no sé, va ser amb agraïment, no?, amb aquesta carta de felicitació.
Agraïts també estem nosaltres de la teva visita, Caterina, una vegada més en els nostres estudis per parlar de la teva música i dels teus premis i del teu nou disc, que vagi molt bé i que te puguem escoltar ben aviat aquí a casa nostra. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Tot d'un ets esports? Doncs sí, hem de parlar d'esports, Marta Sampas, perquè hi ha truï aquest cap de setmana. Oh, que pont, no?
Bon dia, sí, no descansam. Avui a Esports 3 xerrarem de lo que hi ha demà, que és el Mallorca que visita el Girona. Un Montilivi, el camp del conjunt català, que estarà ple. Fa una hora hem sabut que han fet sold out en venda d'entrades, per tant, el Mallorca que necessita sumar per allunyar-se de la part de descens. Vol guanyar Girona, però el Girona també ho necessita, per tant, demà partit complicat des de De Michelis que xerrarà de aquí un quart d'hora, ho sentirem en el programa Esports 3. També xerrarem de futbol sala, perquè demà tampoc dia del treballador, també fan feines d'esparma futsal, jugaran a les 8, tot anirà junt en el carrusel d'Esports 3 en joc, el Palma Futsal rebrà en aquest cas el Santa Coloma, un partit on pot ja deixar format el playoff pastitol de Lliga, per tant demà a partir de les 7 amb el futbol i amb el futbol sala, i avui a la 1 contarem tots els detalls de tot això que passarà demà.
I de ben entretenguts també, per sí. Qui no tinguin plans, poden seguir
el
futbol i el futbol sala a través d'Ivetra Ràdio amb tot l'equip d'esports. Moltíssimes gràcies, i tot i que facis feina, que vagin molt bé aquest pont, Marta.
No, mos ho passant bé, per tant.
Sempre vol ho passar bé.
Quasi no és feina.
Mira, això és vera. Triar una feina que t'ho passi bé és el millor que sempre te pot passar. I de res, nosaltres ho hem de deixar ja aquí. Són les 11:59 minuts. Ja sabeu que demà no serem aquí. Vos acompanyarà durant tot el dematí Inés Matel, la nostra companya, amb olivetes per acompanyar-vos i fer-vos companyia amb moltes qüestions, amb molt de temes i molt de protagonistes. Nosaltres tornem dilluns amb moltes més coses. Ara vos deixam, ja ho sabeu també, a partir de les 12 amb els nostres companys de les edicions insulars. Connectarem tot d'una amb Jaume Noguera, amb el Dia Mallorca, també en Clara i Mamí, el Dia Menorca, i també en Laura Tur, que també mos oferirà tots els continguts que ja tenen preparats el dia Pitiuses. Ja ho hem de deixar aquí, com dèiem, i vos desitjam que passeu un bon pont i que ho passeu bé.